Hola, Marc Pastor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem entrat a la jaula de les loques, ja veus que aquí amb el Toni, amb el Blai, amb
l'Òscar Roig. Perdona, en la jaula de la loca, que és el Toni.
Que és el Toni, efectivament.
Som normals.
A veure, si teniu enveja, perquè vaig a presentar els Òscars a la tele, m'ho diré.
Torna-hi. No ho ha dit.
I el Xavi abans ha parlat d'ella com la que s'equivoca, eh?
Sí, aquí està passant.
És veritat, és veritat. El Marc ja sabeu que treballa a la policia científica dels Mossos, però a les seves estones... No sé si són estones lliures...
No, ja no ho són.
És que, clar, quan escrius...
Entre que passejo el gos...
De 9 a 9 i quart.
Sí, més o menys.
Però durant la passejada, o sigui, tens llibreta o no?
Llegeixo, ja. Vaig llegint. O sigui, jo, el meu plànic pel matí és despertar el meu fill, sí. Portar-lo a l'escola, sí. Tornar, passejar el gos, llavors en aquell moment em faig alguna cosa per esmorzar, escric una mica, em faig el dinar i me'n vaig a treballar. Aquesta mica deuen ser... Una hora, com a molt. Una hora comptant-hi Facebook, Twitter, o sigui, procrastinant.
Una hora diària.
Una hora diària en què puc estar davant de l'ordinador.
Però que això no vol dir que puguis treure allà...
Temps productiu d'escriptura, 30 segons.
En què ha canviat? Això sí, quant temps dedicaves Hòstia. Diàriament quan tu podies tenir una miqueta més de temps lliure?
A veure, he de dir que jo sempre he sigut...
Sempre has fet 30 segons
sempre
al dia.
Sempre he sigut a procrastinar
perfecte,
molt.
Perfecte, endavant.
Ve de fàbrica, això.
Ja. De fet, si poses procrastinar a Google, surt la foto del Marc.
Surto jo.
Surten les seves novel·les, totes allà.
I ja sabeu que va combatre els nazis a Montecristo. El 2007 va traçar el perfil de criminal de la vampira del Raval a la Maladona. El 2008, a l'any de la plaga, el 2010, va alertar sobre una imminent invasió d'ultracossos i en Bioco, el 2013, ens va descobrir una manera de viatjar en el temps. I ara acaba de publicar Farista, que jo crec que està situada en una zona d'illes de la Polinèsia, que no sé si l'hem d'ambientar, Dani. Ajuda'm una miqueta, potser allò d'illa perduda una mica... Ara, una miqueta més així.
Ja ho tenim.
Una miqueta més així. No sé si és que estiguéssim així a l'illa, a la platja... Les onades que venen i van...
Estan donant ganes de veure un gin tònic. Mm.
Ara com ho trencareu tot, l'ambient? Estem intentant aquí crear un clima. Unes gavines, uns cormorans, alguna cosa així?
Les gavines no, per favor.
No, gavines
un xerrac.
Ara posarà ninin, ninin,
això és més aviat gavina, no?, que xerrac.
Gavina voladora.
No sé, ara potser podríem posar unes palmeres, que això no fa soroll, un cranc que corre cap a l'aigua, i jo crec que ja ho tenim. Aquest seria el quadre,
No són gavines, això són galimines.
Això què era, què era?
Són petrodàctils.
Jo això ho he sentit a Parque Jurassic.
Són dinosaures.
Que això seria un bon inici per descriure la zona...
No, gens ni més.
Perfecte, doncs ja està. Ens anem cap a casa.
Gràcies, pleguem aquí.
No, però és per ubicar les illes. Parlem que Farista és el nom de la protagonista i, per tant, diguem-ne, t'has llançat a donar veu a una noia i que fins i tot, em deia la Gatjola, i això era una reflexió que feia ella, et fiques tant a l'univers femení que fins i tot esbosses alguns dels punts de l'estratègia de negociació femenina, diu.
Sí, un clàssic, no? Les estratègies aquestes de, si jo li dic la psicologia inversa, no? Si li dic una cosa que no vull, ell aconseguiré, bueno, tota aquesta estratègia de manipulació, que veig des de l'heteropatriarcat, bàsicament.
Ah, val. Perquè saps que se'n llançaran al damunt.
Senyor. Clar, clar. No, de fet, he intentat escriure una novel·la feminista. La meva novel·la vull que sigui feminista, vull que sigui una heroïna i un personatge femení molt fort. Evidentment, un personatge femení molt fort que també té les seves inseguretats, que ve per tot un bagatge, per tota una biografia personal. Aquesta platja que està sonant de fons, de veritat...
T'està matant, eh?
M'està matant,
doncs mira, que es vagi enretirant l'aigua, que se'n vagi. Escolta'm, Broc, tu has parlat sobre aquesta novel·la, perquè tu
sí,
la vas llegir,
i
com a crític del programa m'agradaria que m'expliquessis una mica què t'ha semblat.
Home, és una meravellosa novel·la... És de molts gèneres, és a dir, d'aventures, de ciència-ficció... És una novel·la que jo crec que... Parlar gaire del seu argument o... és perjudicial per la novel·la.
Jo crec que es pot parlar.
Sí?
Eh? Sí, sí, jo
tinc por de fer spoilers perquè és una novel·la que tu, segons quines coses expliquis...
Nah.
Potser...
Si ara et digués, perquè jo no vull emportar-me al marrón d'haver dit o no dit el que és la novel·la. Si ara et digués, Marc, defineix-me-la tu perquè m'és més fàcil.
Sí. Compte amb el que dius perquè després et buscarà un tall.
No,
que
ha passat que ets.
L'abandonada.
Exacte.
No, jo no tinc problemes amb els spoilers perquè al cap i a la fi només et parles de temes d'argument, però jo crec que la novel·la té moltes lectures i la pots llegir de moltes maneres. Llavors, si explica alguna escena, explicar l'argument de forma general tampoc no hi ha cap problema. En aquest cas, la novel·la és una noia de 18 anys, que acaba de complir els 18 anys, que és adoptada, va néixer a l'Afganistan durant la guerra soviètico-afgana, adoptada per un general rus. Els pares d'aquesta noia, els pares russos, moren que no és cap espòiler, és pàgina 2, els pares moren i a ella la contracten per anar a la Polinèsia Francesa, a un resort turístic o un resort a les Illes Clark, per Arthur
de luxe.
Clark. Sí, sí, de luxe completament. Són una dotzena d'illes on hi viuen 6 famílies, pare, mare i una criatura. I la farista, que és la protagonista, l'únic que ha de fer és donar-los conversa i que els interessa, que els passa, que volen. Si volen un llibre, ella intenta aconseguir el llibre. Si volen un disco, si volen menjar tal, si volen... Ella el que diu és la feina ideal. Cobro un paston, estic allà al paradís, tinc una illa per mi sola i, a més, tinc un tio super, super guapo, que s'assembla molt a Kurt Cobain, amb el qual no puc dir que tinc una relació d'amor al principi, sinó més aviat una relació...
Follamigos.
Sí, 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 follamigos. Follamigos, completament hormonal.
Aquell llenguatge, sisplau.
No, a veure, vull dir...
Sí, ho diu ho diu el Toni.
No, a veure, està molt bé perquè, evidentment, aquesta noia, quan arriba a aquell lloc, suposadament paradisíac, comencen a passar coses estranyes que no sé si val la pena anar desvetllant,
no.
però bueno...
No.
Sí.
No!
Passen coses rares.
No, passen coses estranyes.
A les meves novel·les passen coses rares sempre.
Però no volem saber-les ara.
Però a veure...
S'està sabotejant el seu propi llibre, no ho permetis. Talla aquesta entrevista immediatament.
Si ell creu... O sigui, tu estàs en contra de que fem debats al voltant dels spoilers? És a dir, que la gent digui, això és un spoiler, no m'ho expliquis.
Jo estic, sóc spoiler free, o sigui, a mi, digue'm el que vulguis.
O sigui, tu a Twitter llegir alguna cosa sobre una pel·lícula, sobre una sèrie i tal, que s'explica una part de la cama?
Mentre no m'expliquis el final. El final és el que em molesta. Si m'expliques, si parlem d'una pel·lícula, m'expliques escenes de la pel·lícula, no m'importa. Després la pel·lícula, per exemple...
Però puc explicar un gir, quan falta minuts pel final, que et rebenti la pena.
No, però evidentment jo no t'explicaré un gir.
Vols que t'expliqui algun spoiler?
Sí. Ara feies la referència al tema de Kurt Cobain i jo crec que no és... Allò no és baladí, no? I ara la referència és perquè l'escena està situada als anys 90 sí. I té moltes referències musicals. Per exemple, sonen coses com aquestes. Fa referències a Mitterrand, la Guerra dels Balcans, els Dismans, els tocadiscos...
Mururoa,
clar, que és tot això. La neu a la tele, clar, és l'època que encara tot plegat hi era. La computadora Amiga, els disquets, Déu meu, els Lemmings.
El detall de la computadora Amiga és de Conaisseur. És a dir, és de tio que va viure als 90 i va viure el que era aquell ordinador i el que va significar.
El dia que vam parlar dels 90 havíem de portar Marc Pastor, no?
Absolutament. Un tio que parla de l'Amiga té tots els meus respectes.
A veure, jo vaig tenir una Amiga 500. I el trobo molt a faltar.
Jo també.
Si ho trobes a faltar. Sí, no vaig tenir Amiga 500. Va desaparèixer, pel que fos, va desaparèixer.
No saps on és?
Sí, sé que el meu pare li va donar algú. Mira, coses que passen. Quan no es té aquest afany de Diògenes que tinc jo, que si és més altruista...
O sigui, no té família, això, d'anar a guardar coses.
Això que diu el Marc, crec que també surt als seus llibres, caracteritza la nostra generació, això dels culturalment dispersos, que vivim de mil referències i totes tenen que tenir lloc i al final t'adones que no pot ser. Has d'abandonar alguna d'aquestes...
M'ho has de deixar.
Sí, has de deixar de col·leccionar alguna cosa.
Sí, però l'Amiga en concret, per exemple, volia que sortís a la novel·la perquè volia recuperar una espècie de rescat emocional. I té un pes important, també, perquè hi ha un dels jocs
de l'Amiga... Perdona que t'interrompi, que la gent, quan parlem d'Amiga, que és un ordinador.
Sí.
Segur que hi ha gent que es pensa que estem parlant d'una persona. Que
no és una amiga que jo
tenia.
Ordinador.
No. Sí, clar.
Una amiga que tenia els 90.
No, és un ordinador.
El meu pare se la va endur, si no tindria cap sentit.
Perdona, el meu pare fa tratada blanca. No.
És que veia la gent flipant ara
mateix. Té un sòtan.
Doncs, a més, té un pes important. No són referències gratuïtes, no són referències en què jo simplement em dedico a citar, com poden fer, jo què sé, Big Bang Theory, no? Que és citar per citar, o a Family Guy. Són referències que tenen un pes important a la trama. Aquí l'Amiga té un pes perquè hi ha un joc d'ordinador que dona una de les claus de per què estan passant coses, de com estan passant, que és el Dragon's Lair, per cert, que també és un gran joc d'ordinador.
Ostres, i tant.
Més música, va. O aquests altres. Mira aquesta.
Són 80, eh?
Sí.
Oh. Però final.
O aquests. Jesus and Mary Chain. O aquests altres. O, evidentment, ara que feia la referència abans, aquests. O sigui, tu eres Nirvana, els 91.
Jo era Roxette.
Tu eres Roxette?
Jo era Roxette.
Espera,
tenim alguna cosa de Roxette? Mira, ara. Tu demanes Sleeping in My Car. Doncs endavant.
És que és una de les meves cançons favorites.
Sí o no?
però excepte dos o tres cançons, que jo crec que són obres mestres.
Sí, Nirvana no.
She's Got the Look.
No, Tony Pena, també.
També, jo, Tony, eh?
Jo era moltes
ara
coses.
Ara s'entenen moltes coses.
Jo era moltes coses. De fet, jo he escrit un musical, aprofitant l'estela de La La Land.
Sí, per,
Fa farista, no?
Veus?
Ah, jo he escrit un musical. I sí que és veritat que la música sempre té un paper important a les meves novel·les.
Sí.
I en aquesta especialment, perquè aquesta és la forma d'apropar dos mots, no? Que hem sentit Cyndi Lauper i hem sentit Nirvana. I realment són els dos protagonistes, és la farista, que es ve d'un món més popi, més tipus M80, saps? Aquesta radiofórmula.
Los 40.
Exacte. Llavors, aquests dos mons completament oposats troben aquest diàleg musical, es troben a través de les cançons. Comencen amb dos pots oposats, amb dos vides molt diferents, amb dos currículums molt diferents, i es van apropant a través de les cançons. I tenen aquest diàleg entre el món més pop i el món més rocker, que els ajuda a apropar-se. I és realment, la novel·la funciona en aquest sentit, no? amb aquesta conversa. De fet, hi ha escenes que semblen tretes a Moulin Rouge, de la part de l'elefant,
l'elefant del medley
clàssic, doncs hi ha escenes que podrien ser tretes d'allà, perquè parlen a través de les cançons.
Per què era important que fos als 90?
Per aïllar a la gent. Jo sé que això ho estàs visquent tu. Tu estàs visquent als 90 ara mateix. Tu vius aïllat ara mateix.
Està fent trampa.
No,
perquè té ordinador.
Home, no. Als 90 hi havia ordinadors, no passa res.
Sí, com els d'ara, iguals.
Escolta, no passa res.
Digue'm que tens l'IRC hispano i te creuré.
No.
S'ha obert un compte a MySpace.
La promesa era no telèfon i no xarxes socials. I de moment, vaja, no te moments.
Però si tenies Facebook obert quan he arribat a...
Però què dius ara?
No, era Netscape.
Sí, jo visc aïllat. A terra. O sigui, jo viuria bé ara en aquesta...
Té un meni espavista.
Va. A mi m'interessava trobar un moment en què, tot i que la globalització ja començava a ser incipient, poguessis retirar-te del món, poguessis viure aïllat completament, no? I l'any 93 és l'última època aquesta abans dels telèfons mòbils. Sí. Els telèfons mòbils que hi havia el 93 eren els que surten d'arma letal. Són aquests que has d'apagar la zona blava.
El de Wall Street.
Aquest.
El telèfon gordo, aquest de bateria.
Doncs volia que la protagonista realment estigués apartada. El seu contracte en aquestes illes, ja et dic, és paradisíac, però és que estigui 4 anys sense comunicar-se amb el món exterior, que no pugui parlar amb ningú. I l'últim que feia és enviar una postal.
Ah.
I volia, sí que hi havia fax, tot, però volia això, que visqués fora d'aquest món d'hipercomunicació, però volia que fos una novel·la encara moderna. No la volia fer d'època. I el 93 és potser aquest moment abans del gran tom de la hipercomunicació.
Em diuen que havia de ser un relat curt,
sí,
Marc.
Senyor. Sí.
Hòstia, pues sort que era curt.
El llibre fa 466...
Calla, que em diuen que això no es pot dir.
Ah, no? Per què?
No, perquè diu que espanta.
Ah,
sí, sí, no diguis quan fa
doncs,
que espanta.
Doncs mira, és un llibre interessant. Però havia de ser un relat curt.
Rectifiquem, més de 100 pàgines. Són més de 100 pàgines, i menys de 1.000.
I menys de 1.000, sí.
Però havia de ser un relat curt.
La idea, jo tenia, per fer farista, era un relat curt d'una noia, el que he explicat, i unes 15-20 pàgines.
I se't va complicar.
No, li vaig dir a la meva dona i li vaig dir a la meva gent, mira, tinc aquesta idea, i totes dues em van dir, és que això dona per una novel·la, això aprofito perquè això realment té xitxa per una novel·la. Doncs faré una novel·la curta. Que jo crec que el concepte curt jo no el tinc
dominat. S'engresca.
En tot cas, sí que és una novel·la amb molts girs, que jo no sé si t'hem d'imaginar, Marc, jo no sé com treballes tu, però hi ha gent que, per exemple, es fa amb mapes a les parets i coses estranyes.
Post-its, molts post-its.
Jo sempre començo de moltes maneres. Intento fer com una mica Clancy Starling de l'FBI, saps? Intento ficar totes les línies de cordons i tal. Això no em serveix. Llavors passo les fitxes, faig fitxes de personatges, tal. Perquè això et diuen que pels guions va molt bé. Les estripo perquè m'avorreixo fent-ho. Llavors el que acabo fent és una espècie d'estructura o d'esquelet de la novel·la. Amb Dina 4, tal qual, vaig fent tot l'esquelet de tot el que ha de passar en aquella novel·la. Primer, més genèric, més línies argumentals més genèriques, llavors vaig al detall. A mesura que vaig escrivint, vaig concretant cada cop més, fins que ja tinc la novel·la en si. És veritat que aquesta estructura, que és ser on comença, ser on acaba, ser per on ha de passar, és bastant orgànica. I hi ha moltes vegades que això que et diuen molts autors de... És que
se m'escapa.
No se m'escapa en cap moment, però sí que et diuen que els personatges t'agafen vida pròpia, això és cert. Mm. Però és que hi ha personatges que tenen una entitat que et demanen més protagonisme, hi ha uns que et creies que serien, que ho patarien, i resulta que acaben sent secundaris perquè no donen tant de sí. Llavors, a partir d'aquí sí que vaig intentant fluctuar la novel·la.
També t'ho dic, perquè la resta de les obres tenen ressonàncies permanentment, les teves, o sigui, des del Bioco fins a l'any de la plaga, etc. Tots estan creuats d'alguna manera.
Totes les novel·les novel·les es poden llegir de forma independent. Això
correcte.
És un missatge que vull deixar molt clar, perquè si no, la gent també diu...
No és la part 3, no és la part 3 de la...
No és la segona part
de l'Universo Pastor, la Torre Oscura, parte 17.
Ai, quina mandra, tu.
Però jo vull parlar de la pel·lícula de l'any de la plaga.
Un moment.
Jo vull parlar d'això. Està molt bé, Ferix. Ferix està molt bé, però jo vull parlar de la pel·lícula.
Però deies, són independents, però...
Són independents, però hi ha connexions entre elles. Hi ha personatges que s'intercanvien, personatges que en una són secundaris i les altres són protagonistes.
Però això ho fas perquè... o sigui, és evident que és voluntari, però ho fas des d'un punt de vista de jugar amb el lector que ja has tingut en altres ocasions, o és perquè estàs intentant crear una mena de teixit que un dia qualsevol apareixerà i la resolució de la primera novel·la...
No és excloent, o sigui, són dos nivells. És el nivell de crear una superhistòria, o sigui, no només la història que estàs llegint en aquest moment d'aquesta novel·la, sinó una història que sigui transversal a totes i que...
És una mica la filosofia dels còmics, no?
És Marvel.
Tenir un univers i que passen coses que tu pots veure de forma individual en aquest univers.
Tu no tens una clau claríssima que d'aquí a 10 anys ens trauràs la clau i diràs, mira, això solucionava tota la resta de coses.
Sí que la tinc.
Això és perdido.
Sí que la tinc. Ja
de bo,
jo podria fer spoiler ara i dir-la, però...
No, però ara no te n'enfots, això. Si tu ja saps...
Jo sé les properes 8 o 9 novel·les, sé cadascuna de què anirà i sé com acabaran, i sé la història per anirà. El que no sé són els detalls de les novel·les. No sé exactament... sé quin gènere tindrà cada novel·la, perquè cada novel·la serà un gènere diferent. Sé quins personatges més o menys sortiran, però no conec els detalls de cada novel·la. Les tinc molt, molt per sobre. Però sé quina és aquesta superhistòria, cap on anirà. De fet, Farista... diguéssim, moltes vegades em pregunten per quina novel·la començo de les teves? Doncs jo a partir d'ara puc dir, per Farista.
Sí?
Sí, perquè és una mica la seminal, és a partir d'on surt tot. És la novel·la que em serveix de llavor i serveix per entendre molts dels conflictes que vindran més tard i que ja hem vist abans. I a partir de Farista és on volem fins i tot relectures de Farista, més endavant.
Tu deies que Farista és una noia adoptada. Fins a quin punt hi ha del Lando en aquesta novel·la, per alguna banda? O a tu t'ha canviat el fet d'escriure-la?
Clar, jo volia fer un relat curt, va passar a ser una novel·la curta. La novel·la curta té un motiu molt clar. Jo tenia 2, com a molt 3 anys abans de viatjar per buscar el meu fill a Madagascar, en un procés d'adopció. I vaig dir, jo he tingut 2 anys en fer una novel·la, doncs faré una novel·la curta, quan vagi a buscar el meu fill ja la tindré escrita i així podré descansar una temporada. El cas és que quan vam tenir l'assignació del Lando, la novel·la anava cap a la meitat. I l'anava a Madagascar i vaig dir, havia de viure-hi 3 mesos, vaig dir, ja aprofitaré i l'acabaré. Ha! Quan ets pare, descobreixes que allà faré una cosa, vol dir, allà potser no tingui temps de fer coses.
Ni pensaré.
Exacte. Però sí que és veritat que em va servir molt, molt, molt el fet d'estar en una illa a 9.000 quilòmetres de casa, em va servir molt per transmetre totes aquestes sensacions, totes aquestes inseguretats, totes aquestes pors...
Però tu la història ja estava dibuixada igualment.
Clar,
abans que tu sapiguessis que te n'anaves a Madagascar.
No, jo sabia que m'anava a Madagascar.
Per tant, t'ha influït des del principi.
Sí, sí. La novel·la està escrita des del principi perquè jo començava un procés d'adopció i jo tenia molt clar que volia parlar de quin preu estàs disposat a pagar per ser pare o per ser mare. Quin és el sacrifici que estàs disposat a fer. I també volia parlar des del punt de vista d'un nen o d'una nena, en aquest cas, adoptada, perquè és el que mai no es veu, no? Aquestes persones que no tenen cap mena de prejudici, que no tenen cap mena de visió del món encara, que estan absolutament verges, que estan esperant que els vingui una família. I no tenen cap concepció, cap concepte de com és una família. I tot el que comporta a la seva vida, no? Tot el que comporta com a identitat, sobretot. És una novel·la sobre identitat, sobre qui ets, d'on vens, a qui pertanys, cap on... És una mica novel·la pelegrí, saps? O sigui, de dónde soy o de dónde vengo.
Però m'està fent pensar que estàvem parlant dels Oscars en Lion. Evidentment, no té res a veure amb la teva història
no
personal
vist,
ni de
no
la Farissa, però sí que... És a dir, quan tu adoptes una persona, un nen, al final estàs adoptant també la seva part de història, del que ha viscut i d'on ve, i és teva la decisió de fins a quin punt ho mantens aquesta connexió o no la mantens. Què volies preguntar, va, de l'any de la plaga.
No, que com està el tema, quan estrenem?
Crec que estan rodant ja.
Sí, sí. Creus? Quan estrenem?
Sí, perquè estic seguint el productor a través de Facebook, Instagram i tot, i he vist que estaven a Arizona, estaven rodant cosetes a Arizona. No sé què estan rodant a Arizona. És una novel·la que passa a Barcelona. No
per
sé
això, el Carmel, per tant...
No, però explica qui la protagonitza. Explica.
Sí, mira, està dirigida pel Carlos Martín Ferrera, que és el director de Zulo, i el protagonista, el Víctor Negro, que surt a Farista, per cert, i que tornarem a trobar més endavant en altres novel·les, el Víctor Negro és l'Ivan Massaguer, que jo no veia el barco, però tothom li diu Burbuja.
Sí, sí.
Després estic molt entusiasmat perquè les dues protagonistes...
Atenció,
són
que és el barco més m'agrada.
És brutal. Manuela Bellés,
oh,
d'Ampeus.
Oh!
I Míriam Giovanelli, que
oh,
ja, bueno...
Molt bé, sumo, no?
Portava el Cosmopolitan, tal... Una cosa exagerada.
Seràs el típic escriptor que va als rodatges a tocar la pera i això vull així, això vull així...
No, 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 sóc el típic escriptor babós. Tinc moltes ganes de veure quina és la traducció que fan de la novel·la. Sé que canviaran el to, per exemple. La fan més tipus... Semblarà més comèdia. Volen accentuar l'apartat de comèdia. Tinc molta curiositat. He escrit el guió, de fet.
Sí?
En part sóc responsable del guió, o d'algunes versions del guió.
Bé,
i tinc moltes ganes.
No, està bé saber-ho, perquè no entrem pals en aquest mateix programa.
Bondonada, bondonada, per favor.
Terrible guió.
Una gran pel·li i un guió desastrós.
I diuen que en principi pel setembre o octubre hauria d'estar ja acabada.
Ara,
no sé distribuïda, no ho sé, això ja és diferent.
Hem d'inaugurar Sitges.
Haurem d'extorsionar algú per fer-ho, sí.
Hem d'inaugurar Sitges
i
que ens convidis a tots allà, clar.
Farista té pel·lícula?
Evidentment, totes tenen pel·lícula o sèrie. En aquest cas seria potser sèrie.
Sèrie,
seria sèrie, sí.
Potser sí.
HBO.
Però seria molt cara, sí, sí, sí. Jo sé que tu que tens contactes... No li passis a Guillermo del Toro que se li cancelen tots els projectes.
Jo l'estic començant a llegir, són 150 milions d'euros, més o menys, per fer...
Pel cap baix, al principi. Per fer una sèrie. Per
les primeres 20 pàgines. Les primeres 20 pàgines.
Bueno, i només en drets musicals ja se'ns va tota la pasta.
És Farista, de la nova novel·la del Marc Pastor, que ja, jo per acabar us volia demanar els que...
Per cert, perdona, té una cançó pròpia, eh?
Ah, sí, perdona. La tenim per aquí, la podem posar, si us plau, la banda sonora
us
pròpia.
La podeu descarregar.
Em pots explicar la història d'aquesta cançó?
Sí, hi ha un dels personatges a Farista, que és l'Arthur Lovejoy, que és un estrella de rock de l'estil dels cantants de Libertines o de The Killers. I amb el, fa una cançó, la cançó que apareix a Farista, i li vaig demanar al Xavi Serrano, dels Palans, i dic, escolta, fa 4 anys això, eh? Dic... Tu faries la música d'aquesta cançó i la traiem juntament amb la novel·la. I diu, sí, sí, sí. 4 anys més tard, per Nadal, diu, ja la tinc.
I tu vas dir, ja tens el què?
Ja la tinc la cançó. No, li vaig dir, escolta, te'n recordes d'allò? Diu, sí, sí, ja la tinc. I ha fet una cançó que és un hitasso. M'encanta.
Que això jo no sé si és tan habitual, eh? Que d'una novel·la es parli d'un... d'un grup o d'un artista imaginari que llavors es converteix en realitat.
Doncs s'ha de fer, s'ha de fer això.
O, però és que ara el problema serà per ell, que igual això és un superèxit i ha de reconvertir tota la seva carrera. M'explico?
Doncs mira, llavors, si és un superèxit, no és cap problema, tampoc.
Ja, sí. Problemes del primer món. Sí.
No, però clar,
perdona, ho estic petant.
No, un segon. El problema per ell, no que mou els fils, però l'altre haurà de convertir-se en una estrella de rock que potser no és el que pensava per la seva vida.
Pobre tio. Estic patint per si ha de ser una estrella de rock.
Qui no vol ser estrella de rock?
Estic
ningú
patint per si ha de ser una estrella de rock.
Tots els pares de família ho tenim molt
complicat. Ens estaran escoltant i diré, ostres, ara ja ser una estrella de rock.
Quina
putada.
Es pot descarregar.
El trobarà a la Sexta, el trobarà a faltar la Sexta, segurament.
No deixeu parlar al Marc, és una cosa...
És igual, ja estic acostumat a més.
Tremenda.
Es pot descarregar de forma gratuïta a montecristo.cat, aquesta cançó.
Si montecristo.cat, sí. Podeu entrar i descarregar-vos aquesta cançó.
I si no, a l'Spotify, a la llista de Spotify de Farista també hi és.
També hi ha llista de Spotify de Farista.
És transmèdia. Això és transmèdia. I avui no he portat la samarreta, però també hi ha samarreta.
Samarreta, doncs vinga, que vagin passant tots. És la nova novel·la de Farista, del Marc Pastor. Jo l'últim que us anava a demanar és que me'l definíssiu amb ell. Ja sé que això ara és complicat perquè teniu gaires de...
Calvo.
No, va, sisplau.
Jo definiria com el Richard Matheson català.
Vinga.
Toma ja.
Crec que és un escriptor que domina unes referències literàries poc comuns, crec jo, a la literatura catalana, i que sap tocar aquests gèneres que a mi almenys tant m'agraden, que són la ciència-ficció, que són les aventures, que són el thriller, el misteri... Aquesta novel·la, a veure, és que és un cabró, en aquesta novel·la posa tots els elements que ens agraden als frics, és a dir, un vaixell enfonsat, una conspiració...
Calla!
Etcètera.
Unes illes...
Un element de ciència-ficció meravellós, és a dir, és que és una novel·la que si t'agrada aquesta mena de gèneres, bavejaràs com un nen
petit. Saps que el vaixell aquest, en una altra novel·la, veurem com s'enfonsa.
Ho he llegit en una entrevista.
Ja hi som. Toni.
Jo crec que a mi m'agrada... Jo sóc amic del Marc, llavors no sóc imparcial. Jo sempre m'he recordat el Pedrolo. Crec que fa una mica el que fa el Pedrolo, que és un tio que agafa codis que podrien semblar normals i corrents i després els reconverteix amb molt de talent. Pere Calders i Pedrolo són els meus...
Avui no surto per la porta, eh?
Són les meves referències.
Pere Calders, Pedrolo i Matheson. Déu-n'hi-do.
No, i no només domina aquestes referències literàries, sinó que domina molt les referències audiovisuals. I això es nota a totes les seves novel·les. Totes les referències sobretot l'any de la plaga, Bioko, és que ja està plena de referències a pel·lícules, a sèries, a... i és una de les coses que més m'atreu.
També vull dir que és un passat de collons.
Això és veritat, sí.
Doncs ja ho deixem aquí. Marc, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per acompanyar-nos. Toni, Òscar, Blai... El Toni no, la resta ens veiem
demà,
de matinada. A la una us espero.
Mireu-me a la tele, mireu-me bé.